Vera, fibra mòbil i energia, us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana, bon dia.
Bon dia, Roger, com estàs?
Bé el cap de setmana o què?
Doncs un cap de setmana bastant llarg, però divertit. Vaig anar a una despedida de solter.
Això vol dir que algú es casa aviat.
Algú es casa aviat i en parlarem en aquest programa.
Se'ns ha convidat, en aquest casament.
Home, i anirem a treballar, que ningú es confongui.
És un casament on hi haurà cares conegudes, segurament, noms que tots coneixeu, i us explicarem una mica com ha anat. Més enllà de que tenim una relació personal amb la parella que es casa.
Home, per això estem convidats,
bueno, evidentment. Clar, sí, sí. El tema de... Bueno, ja en parlarem un dia, però els casaments, el tema de les transferències i el tema de en quin moment s'ha de fer aquesta transferència.
Mira, jo l'he intentat fer avui i passa allò que el mòbil a vegades no et deixa fer una transferència, que hi ha algun dia que et diu, ah, no, avui no...
Avui no ens va bé el sistema.
Ha habido un problema. Dic, bueno, ara ens recorda't en un altre dia. Jo crec que s'ha de fer una mica de... És a dir, fer-la el mateix dia és lleig.
Clar,
quan, crec que ja anem tard.
Quan creus que ho miren ells? O ells ja ho estan mirant a hores d'ara? Ja ho estan mirant, eh?
És a dir, no sé la resta de gent que es casa, però ells ja ho estan mirant.
Clar. Intentaré fer-la avui també, si no em falla el sistema.
De quan la faràs?
No es diu.
Però què és? Què és l'estàndard?
L'estàndard crec que ara és mínim 150. Menys de 150 la gent penso que no està contenta. I màxim 250, 300. Clar, depèn on sigui el casament i depèn...
De quants diners s'hi gastin, també.
Clar, i depèn de quants diners tinguis tu.
També depèn.
Depèn moltíssim. Va, parlem de Mario Casas.
Primero de todo, los ensayos también les dije que no móviles en los sets de rodaje. O sea, si es música y tal, sí. Yo me acercaba así, yo miraba a ver si realmente...
Aquesta veu inconfusible de Mario Casas, aquest és un fragment de L'Hormiguero, el dia que va anar a presentar la seva última pel·lícula i la seva primera com a director al costat del seu germà. Però avui parlarem d'una altra cosa. Parlarem de la bonica història d'amor que està vivint i que a finals d'estiu doncs ja intuïem amb unes fotos que es feien públiques a Roma, on es veia en Mario Casas al costat de l'actriu i cantant mexicana Eiza González. Doncs bé, ara corre el rumor que la parella ha decidit fer un pas més en la seva relació i s'han tatuat junts.
Un pas que no hauria de fer absolutament cap parella, és encara que porteu 30 anys junts.
Sí,
o sigui,
sí.
Més enllà de si et sembla romàntic o no, és sempre una mala idea tatuar-se amb coses relacionades amb una parella, i només cal veure l'exemple de Laura Escanes, que ho hem explicat mil vegades, portava, no sé si 3 o 4 tatuatges dedicats al Risto, portava concretament la firma del Risto al cul, i no està del tot confirmat, però estem bastant segurs que se la va treure, perquè fa poc va demanar que si... Bueno, va explicar que s'estava traient un tatuatge del cul. Vull dir que al final... sempre t'acabes traient.
Mira que ho veus clar en aquell moment, que estàs absolutament enamorat, I tens moltes ganes de fer-t'ho, i et sembla un gran detall, però a la llarga
bé,
no acaba de funcionar.
I fins i tot sempre penses, ho podem deixar, no? Però com que sempre serà una relació especial, sempre significaràs moltes coses...
Serem amics sempre més.
Hi haurà un moment on l'odiaràs, i sobretot hi haurà un moment on hi haurà una altra persona que també t'estimaràs molt, que potser t'incomodarà. Bé, no acaba de ser una situació fàcil. La persona que ens ha explicat que s'han tatuat junts és el compte d'Instagram La Cuernis. M'agradaria no haver-lo de tornar a citar mai més, vull dir, em sembla com una font poc fiable, però bé.
No, però té molts seguidors, i treu coses guapes, La Cuernis.
No, i és veritat que hi ha una mica de prova, no? Perquè la setmana passada es va veure la parella entrant a un local de tatuatges de la Isla, que és un petit poble de Cantàbria,
sí?
I es diu que és allà on es van fer aquest tatuatge. I ella es va tatuar la M de Mario,
molt bé.
I la E de Eiza.
Ah, també.
Molt romàntic. Tots dos tatuatges amb la cal·ligrafia de cadascun d'ells. Molt poc original, això, eh?
Ja s'ha fet molt.
No és només que s'hagi fet molt, és que sembla que sigui obligatori. S'ha fet sempre.
Ho anirem seguint, m'interessa el tema aquest d'aquesta parella, i sobretot com evolucionen aquests tatus. Si es torna verd el tatu, que al cap dels anys passa.
Bé, i de moltes vegades també la línia, en comptes de ser fineta, es va
engrandint.
Es posen lletjos els tatuatges, que això és també coses que no et diu ningú.
¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? El primero me dio like, pero después... después me escribió. Sabes que no soy así normal.
El concert d'Aitana aquest dissabte a Màlaga ens ha tornat a deixar un parell de moments per comentar. D'una banda, confirmem que la cantant no ha canviat ni un pas de la seva nova coreografia que tant s'ha criticat. I és més, va aprofitar per fer una picada d'ull literal a la càmera en un d'aquests balls que, recordem, doncs són uns moviments de cintura molt, molt marcats.
Que van generar molta polèmica. La setmana passada en va parlar tothom i tota l'estona, estem ja cansats. Sí. Gràcies a Déu, l'Aitana ha generat un nou moment que podem comentar. Va ser el moment de la nit on va agafar el micro per fer un discurs que ara escoltarem que... A part de que se la veu molt trista, us l'heu d'imaginar amb una careta pobreta que sembla que en qualsevol s'hagi de posar...
I se li trenca la veu,
sembla
també.
Que... Bueno, és que sembla que en qualsevol moment pugui posar-se a plorar. És un discurs que ha aixecat molts dubtes sobre si segueix la seva relació amb Sebastián Yatra.
Ai, per favor, posa-ho.
Yo tengo 24 años y estoy muy, muy, muy agradecida a la vida por todo lo que me ha hecho vivir. Me siento muy afortunada y... Solo quiero deciros que si alguien está pasando por un mal momento o siente que está en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo ahora mismo, te acabas dando cuenta y yo también me acabaré dando cuenta. Todo cambio siempre, aunque no lo sepamos ver, siempre va a ser para mejor.
També fa referència, jo crec, una mica, evidentment, a la polèmica d'aquests dies, eh? És com la seva resposta. Però, clar, què significa aquesta... Vull dir, sentir-la tan destrossada parlant dels canvis? És que és la típica conversa que tens amb les teves amigues quan ho has deixat amb un nòvio, quan ho intentes veure en positiu, de dir, bueno, serà per algo millor.
Però no? És un moment horrible, però això ens farà créixer.
Ja
potser parla més de la polèmica que no pas de Sebastián Yatra?
No ho sé, perquè, a més, tots dos els seus perfils aquest cap de setmana, primer el Yatra i després l'Aitana, han penjat un vídeo molt a prop, com així, com un selfie molt a prop de la càmera, cantant una cançó que està molt de moda TikTok, que és d'aquestes com així molt lentes, com molt de pena, i els dos amb careta de nens tristos. Ho hem penjat al nostre Twitter, @quenosurti, per si ho voleu veure. Jo crec que fa mal l'espina, ara, no sé. Potser senzillament és que els dos estan passant un moment fluix i segueixen sent nòvios, que també pot passar.
Tot pot ser. She got the gold hoops, proud of it. I'm in love with all of it. Ex-boy didn't get the picture cut out of it. És la veu del cantant Raoul Madel, que fins ara ha estat la parella de la influencer californiana Emma Chamberlain.
I'm reading the books that are in my hotel room that are probably meant for decoration. Like, I actually don't think...
Clar, acabo de dir els noms de dues persones que jo, de la Emma, sí que n'havia sentit parlar. La veritat és que primera notícia la que tinc avui. Madel.
Jo sempre he dit model perquè en aquest sentit soc molt d'aquí. Vull dir, jo ho dic tal com s'escriu.
Ell, el seu sobrenom, perquè he vist que no es diu així, s'escriu Role Model.
Sí.
I ha estat durant molt temps parella de l'Emma Chamberlain, que qui és l'Emma?
L'Emma és, jo crec que ara mateix, una de les influencers més importants del món. Va marcar un abans i un després perquè va ser una de les persones que es va dedicar a trencar la tendència que hi havia a xarxes de mostrar una vida perfecta, tota plena de filtres, i ella va ser de les primeres influencers que s'ensenyava, doncs, amb acné, que explicava els seus problemes del batxillerat, que explicava els seus problemes de salut mental, un munt de fotos plorant, no? I després d'ella han vingut i han començat moltes tendències relacionades amb mostrar-se més natural a les xarxes, però és veritat que ella va ser una de les primeres i és molt icònica, a casa som molt fans i ens fa molta pena que ho hagin deixat amb el role model perquè se'ls veia molt enamorat. Això ho ha publicat En News aquest cap de setmana, que diu que fonts properes de la parella diuen que ja no estan junts, després de 3 anys.
Home, 3 anys ja marca una mica, 3 anys.
No, i a més, a mi sobretot em sap greu perquè havien mantingut com una estratègia molt concreta per ensenyar la seva relació, o sigui, l'havien ensenyat molt poquet, no la van fer pública del tot fins que portaven 2 anys i mig, tot i que ja feia molt de temps que se sabia perquè hi havia rumors i se'ls havia vist junts en fotos de paparazzi, allò de penjar fotos o vídeos junts no va ser fins fa molt poquet, fins com de dir que n'estiguem segurs, no? I ara que ho deixin, doncs fa molta pena. I a més, si escoltes el podcast de l'Emma, que jo sóc usuària, Anything Goes a Spotify, ja se la veu que està
tocada,
putxeta.
Eh?
Ja que parlem de Spotify, si ens esteu escoltant a través de Spotify, poseu-nos les 5 estrelletes, nois.
És molt pesada la Juliana, però sí que fa il·lusió veure que les estrelletes van pujant. Bones notícies pels tiets, que ja han esgotat les entrades dels seus concerts a Brussel·les i a Copenhaguen, que formen part de la gira Erasmus Tour d'aquest desembre. A Londres i a Dublín, de moment, encara hi ha entrades, però té pinta que també s'esgotaran. Crec que t'he trobat a faltar, si encara no m'he canviat la foto.
Pensaba si venir-te a buscar y poder preguntar-te.
Clar, d'aquest disc, amb quina cançó estàs tu, Juliana? Perquè sí que és veritat que moltes han sonat molt i estan una mica avorrides. Jo estic molt amb Desembre i aquest Clar que t'he trobat a faltar.
Home, aquesta, a mi la de Clar que t'he trobat a faltar, la veritat és que em va marcar. Però Olivia, l'hem escoltat a casa infinites vegades i la il·lusió que fa sempre que als Tyets els hi passa alguna cosa bona és una cosa increïble. Em fa més il·lusió que si li passés alguna cosa bona a la meva família.
Aquest tour, mireu, hi ha concerts el 6 de desembre a Brussel·les, el 7 de desembre a Dublín, el 8 de desembre a Londres, que encara queden entrades, i el 9 de desembre a Copenhague.
Escolta, tots seguits, aquests nois. Jo pateixo per ells.
Cada 24 hores un concert, són unes estrelles.
No, i han fet una gira molt llarga aquest estiu que ja feia patir, però ara amb avions entremig i tot. Espero que tinguin almenys el Nadal lliure per passar-lo amb les seves famílies i les seves nòvies.
Espero que sí, els hi preguntarem quan coincidim. Parlem amb la Julieta, la nova diva del pop, en català. Així és com comença l'article amb entrevista que la Vogue ha dedicat a l'artista catalana, que, segons la prestigiosa revista, està cridada a ser un dels grans noms de l'escena musical. A l'article, per si no l'heu vist, també hi llegim: ho té literalment tot per convertir-se en el nou nom de moda de la indústria musical. Fenomen Julieta, per exemple, aquesta cançó és de les seves primeres, el Tu juro jo.
Sí, jo crec que la primera que va publicar, almenys.
2021, 2020.
Fa res. O sigui, per mi fa un dia que la vaig descobrir a Spotify. Com estem parlant de la Julieta? Cada programa. Però home, és que és la nostra petita estrella.
I si la Vogue li dedica dues pàgines senceres dient
fort, que
és el futur de la música d'Espanya...
Fa molta il·lusió. Una altra persona que tots els seus èxits, de veritat, els sento com si fos la meva cosina.
N'anirem parlant, evidentment, de la Julieta i de tot
parar,
el que
crec,
faci. Sense parar. Passen 17 minuts de la una.
Que no surti d'aquí. El safareig públic que Catalunya necessita.
Són mals temps per Rau Alejandro perquè ha anunciat que cancela la seva gira Saturno Tour a Llatinoamèrica. Diuen que la cancel·lació és per problemes amb la producció dels concerts. És un anunci que ha agafat per sorpresa els seus fans i que no s'acaba d'entendre perquè fa 5 dies, en una entrevista a Telemundo, el cantant deia que els millors concerts fins ara els ha fet a terres llatinoamericanes, al seu país natal, a Puerto Rico.
Han sido un montón de conciertos ya. Creo que hemos hecho más de 1000 conciertos, si no me equivoco. Algo por ahí. Pero Puerto Rico siempre es especial porque es tu casa, so... Uno siente esa presión.
Un Puerto Rico on de moment no podrà actuar. Pau Espark, bon dia.
Bon dia.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Tens el micro ben col·locat? Perquè
sí, perdó.
Perquè clac-clac, mira la Laura Grau, ajustant-se al micro.
Que tinc les cames molt curtes i que aquestes cadires sempre estan molt amunt. I també el Suri, la persona que ens porta els vídeos, em diu que quedo molt avall, que sembla un barrufet.
I t'estava situant a la posició
correcta
per la càmera, eh?
Ara em preocupa una mica aquest tema.
Jo veig bé, veig.
No anem sobrats de cames, en aquest programa, ningú.
No, home, tenim unes cames, allò que diguem, llarguíssimes. Ningú. Tenim altres coses,
Moltes altres coses, però
moltes
de cames
altres.
En general...
A veure, Pau, escolta'm, què està passant amb en Rau Alejandro, que ha dit que no té el control d'aquesta anul·lació, i no sé si és una excusa el tema
de la producció.
Doncs, espera't.
Et diré que després d'haver destinat un matí a investigar això, no tinc tan clar què és el que li està passant, perquè que cap de setmana els representants d'ell han dit que aturen la continuació de la gira mundial Saturno Tour, que fa un mes, a principis de setembre, va tenir parada a Barcelona, que va ser quan va plorar cantant Hayami Hana, la cançó dedicada a Rosalía, sí. I que va dir que no la tornaria a interpretar més. Doncs aquesta gira havia d'arribar ara a Llatinoamèrica, a Costa Rica, El Salvador, Panamà, el Perú, Colòmbia, el Brasil i l'Argentina, però s'ha cancel·lat per desafiaments de producció imprevistos que impedirien oferir l'espectacle de qualitat que tant l'artista com els seus seguidors mereixen.
Que vol dir res! Que és d'aquelles excuses que dius exactament això, què vol dir?
És que no? Pot ser tan aviat que no podem posar un foco bé...
Clar,
com que el tio no pot sortir del llit.
Jo m'ho empasso, és a dir, per un concert que hi ha problemes de producció i que no es pot fer aquell concert, m'ho crec, que un proveïdor de llum o de so no hagi pogut arribar o no tingui el material. Però tota la gira, sí que és com sospitós. El problema és molt greu, eh?
I que són, vull dir, que són macroconcerts, saps? Que no és com si ara arriba un petit grup en un poble i de cop se n'adona que no han mirat bé les mides de l'escenari. Es miren molt bé a quins llocs ho faran, si són ja espais preparats. Vull dir que em sorprèn molt que ara hagin dit ai, que això no, al final no ho teníem ben muntat. És molt raro.
Sí.
Ara sabrem més detalls i llavors comentem a veure què creiem que passa darrere d'aquesta decisió d'anul·lar-ho tot.
I el que no s'entén és que és una gira que estava en marxa. És a dir, no és que ara hagués de començar de zero, sinó que ha passat per Europa. Potser els problemes que hi ha hagut a Europa expliquen aquesta decisió, perquè el comunicat oficial assegurava que ell mateix, en Raül, formava part de la decisió i que després d'haver-ho analitzat amb l'equip havien determinat que les condicions actuals no compleixen amb les expectatives, que són moltes línies de text però en realitat no estan dient res i repeteixen tota l'estona el mateix. Hi ha problemes amb la producció, no especifiquen quins, i que els concerts no sortirien bé.
Saps quin crec que va ser, oi, el problema que van trobar-se aquí a Europa? Que no. Tenien la Rosalía aquí i es va haver de quedar amb ella.
Com?
Què?
Espera't un moment,
Jo crec que ho ha anul·lat per qüestions personals. No sé si de veritat és que va anar a casa de la Rosalía i va decidir que ho anul·lava per recuperar el temps perdut, però jo crec que és algo personal seu, de que no es troba bé o està una mica deprimit, no? O està passant molt malament la ruptura. Crec que és una cosa més així, que no realment que els focus no siguin suficients.
Per un moment m'ha semblat que parlaves d'una com retrobada o com una reconciliació.
Per què no? Ara que tindrà tant de temps lliure, una cosa que parlava a la cançó que li va dedicar era justament això. Tenim els dos gires molt fortes, cap dels dos està disposat a renunciar a la seva carrera professional. Potser ho ha fet per quedar-se més a prop de la Rosalía.
Però és que fa 5 dies a Telemundo, en aquesta entrevista, també va explicar que a ell li agrada treballar perquè és un workaholic.
He pensat a parar, maybe un fin de setmana, però jo soy workaholic, ja passen 3 dies i estoy ahí como que ¿qué hay que hacer? Però pienso que todavía tengo mucha energía y salud, sobre todo salud, para seguir trabajando.
És veritat que això potser contradiu les meves dicles, eh?
Sí, ell sembla que està predisposat a cantar i l'única pista que donen en el comunicat oficial és quan expliquen que els últims mesos els equips locals dels països on havia d'actuar i els de la gira han treballat per intentar trobar solucions, però que, literal, per unes coses tècniques no tenen res a veure amb l'artista, els problemes.
El comunicat,
però quines
les
coses tècniques?
Diu coses tècniques.
Coses tècniques.
És que és molt bé. O sigui, jo em gasto els 120 pagazos que val una entrada pel concert de Raúl Alejandro amb un any d'antelació.
I no et serveix que et diguin
ja
coses tècniques.
Coses tècniques, quines... Quines?
Les vols saber?
No, i que si fossis realment workaholic i de veritat t'estimessis els teus fans, vindries aquí amb una guitarra clàssica espanyola sense sonoritzar.
Ara
és igual. Vens aquí a donar la cara i a dir això és tot el que us puc oferir, em sap
greu.
I que
si alguna cosa té solució són les coses tècniques, no?
Total.
Estem parlant de coses físiques que es poden canviar i són aparells.
O digues la veritat, saps? O sigui,
clar,
si
clar.
Realment estàs destrossat, per exemple, i no la pots fer per problemes de salut mental, digue-ho.
Sí. Aquest és el tema.
És molt més honest, també més aprofites com per donar visibilitat als problemes de salut mental. És que és probable que ara tingui un problema personal. Vull dir, en cas que fos això, que és tot especulacions, però...
Ell és massa mascle, jo crec, per totes aquestes coses. Vull dir, és una cosa d'orgull porto-riqueny seu que crec que no li permet dir la veritat.
I justament el que han dit sobre la salut és que Raúl Alejandro està en un excel·lent estat i està ansiós per poder-se acostar al seu públic de la manera més apropiada i, de fet, ell va penjar un missatge a una story del seu Instagram que deia que no hi pot fer res més.
De totes les paraules que has dit, només em crec que està ansiós. La resta, res.
A veure, alguna cosa més que haguem descobert sí. Després d'aquest comunicat críptic de coses tècniques?
Perquè els que els segueixen potser ja ho tenen més clar. A Barcelona va actuar amb normalitat, però, per exemple, a Mallorca, Tenerife, València i Múrcia hi va haver problemes. A Mallorca es va cancel·lar pel mal temps, no va poder ni volar allà, era el temporal de finals d'agost.
Sí.
A Tenerife es va anul·lar l'actuació per impossibilitats tècniques que no tenien a veure amb l'artista. Que ella va dir en Raúl Alejandro que els promotors no volien complir els requisits per oferir un xou a l'altura. Però quins són els requisits? És que no s'entén.
No s'entén, i a més és exactament la mateixa excusa. És com si ja l'estiguessin preparant a veure si colava per després ja deixar-se tota la resta de la gira.
I a València l'actuació es va fer, però va fallar l'organització perquè els fans van trigar moltes hores a entrar i es van queixar i es va sentir el següent càntic entre les aglomeracions.
Vaja...
Molt violent, també.
Però li deien a en Raúl Alejandro.
Tampoc cal, eh?
És que és el problema, no? Quan tu estàs en una situació, ell, en Raúl Alejandro, no està gestionant les cues, però la imatge queda per ell.
És que ara una cosa que se m'està acudint és que potser vol cancel·lar la gira en el moment en què passa per Europa perquè aquí hi ha fans bojos de Rosalía que van només al seu concert a veure totes les pistes que dona sobre la seva relació i el seu moment de ruptura i tal, i que realment no és que els agradi Rauw Alejandro com a artista, ni tan sols que els hi caigui bé, sinó que hi van per aquest morbo de la ruptura i que potser li insulten i que potser no gaudeixen de la seva música però, com ell s'espera, no?
Però és que si fos per això, ell mateix intentaria donar menys pistes de la Rosalía, parlar menys del tema, i el tio, en comptes d'intentar separar-se, com està fent la Rosalía, d'ella, el que fa és estar en els concerts posant els gràfics on es veu la Rosalía ballant de fondo, que és en plan, tio, però si tu vols diferenciar-te, fes-ho de veritat.
Però és que les coses es van complicar també a Múrcia, amb pluges i aglomeracions i fans que encara eren a la cua quan començava l'actuació, i a Düsseldorf, Alemanya, i a Zurich, a Suïssa, es van cancel·lar els concerts, de nou amb les mateixes excuses, que no tenen a veure amb l'artista, relacionats amb la logística, i el que va ser segurament el pitjor de tot de la gira a Europa va ser l'actuació a Londres, la no actuació, perquè quan faltava només mitja hora es va anul·lar sense cap explicació.
Però a veure, una cosa, com és que no s'ha parlat d'això? O sigui,
correcte.
Només ha fet el concert de Barcelona. No, que hagi anat bé, és al·lucinant.
No, jo m'he sorprès aquest matí preparant-ho, perquè dic, és que realment ho hauríem hagut de comentar abans, però a Londres ell mateix va sortir a cantar amb els fans que eren al lloc on clar, òbviament, s'havia de fer el concert.
Realment són uns mesos dolentíssims per Rauw Alejandro, perquè no hi ha manera que els concerts li vagin bé, però la vida privada tampoc, a mi em fa patir aquest noi.
Ah, no, molt, però sí. Perdó, perquè s'entengui bé per la ràdio el que acabem de veure. O sigui, ell no es podia fer el concert de veritat i va sortir a mostrar que estava allà i a cantar, però en plan en veu alta, com quan s'acaba la festa i el DJ para la música.
Correcte. No, no, clar, sense instruments, uau, sense res.
A veure si serà veritat que aquí fallen coses tècniques.
Però sí? Qui té de tècnic? Un mico o una emparadenya?
No, que canvi de proveïdor.
Arriba un punt que sí, com pot ser no. Que els concerts seguits tinguin problemes.
És que no pot ser que valgui tants diners l'entrada que es faci i, jolín, que es fan en estadis on es fan altres concerts molt grossos i que van de puta mare, no?
Sí, sí. La gira a Europa la portava la promotora Duars Life, que és l'empresa del seu manager, i, clar, en principi és responsable de tot el que està passant, pel que ha dit públicament. I quan va començar aquesta gira, que va ser a Puerto Rico, tot va anar bé, va continuar a Mèxic, que es deia que potser faltava una mica de promoció, però els concerts funcionaven, i va ser a Europa, quan hi ha aquests primers senyals d'alarma, pel temporal, però després ja es compliquen molt més, i, clar, ara és quan arriben directament les cancel·lacions definitives de la resta de la gira. Que ell diu a Instagram que li sap greu el que ha passat a algunes ciutats, que tothom que l'hagi vist sap que es deixa el cor i el cos a l'escenari i que el 2023 no està sent el seu millor any per problemes familiars, personals,
ens consta,
de salut i també interns amb el seu equip.
Mare de Déu.
És que, clar, jo, perdó, però acomiadaria tothom si realment...
És que potser està fent això, eh?
Si això és
que
veritat, que és clar. Problemes tècnics i no ell, que està mort de ruptura al llit... Es ve judici, perquè és que jo denuncio l'empresa que m'està muntant això.
I creieu que, perdó, que la Rosalía li ha enviat un missatge? En plan, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la cancelación de la gira?
No ho sé, se li ha enviat.
La Laura fa cada que sí. Sí.
M'encantaria imaginar
home,
que sí,
ja per un tema de que Rosalía em sembla una persona bastant humana, bastant digna, i jo crec que una bona ex en aquests moments hi ha de ser, a no ser que estiguis barallat fins la mort que no pots ni veure.
Diu que està fent això tot el possible amb l'equip legal perquè els culpables dels errors dels shows se'n facin responsables, però a mi realment té encuriosit què és el que provoca que tu no puguis actuar amb normalitat i diguis s'atura la gira i no arribo a Llatinoamèrica.
Bé, pel que sembla ho sabrem, no? Perquè en algun moment haurà de comunicar que torna a reemprendre la gira i veurem si ha solucionat aquests temes. Però clar, ara passa una cosa, que hi ha molta gent a molts països que ja tenia la seva entrades que no són barates i que ara voldran recuperar els diners.
Sí, i en principi tothom que tingués aquesta entrada hauria de rebre informació de l'organitzador local sobre què ha de fer per recuperar els diners. En molts països, a més, havien venut gairebé totes les entrades, però clar, amb tot això hi ha gent que també està perdent diners. Rauw Alejandro, el seu equip, i també penso en els fans que havien comprat bitllet d'avió, una nit d'hotel per anar a veure actuacions que ara no es faran. Per tant, potser mala imatge per Rauw Alejandro tot això.
Sort que això els tiets no ens ho faran quan anem a Londres a veure'ls.
Espero que no, si no els hi portem un altaveu i un micro i muntem el concert allà al costat. Pau Espart, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Arribem a 2:15, moment per fer una petita pausa i de seguida tornem per parlar del Festival de Sitges i concretament de l'experiència que van viure la Juliana i en Marc Andreu, i també sentirem les veus d'alguns protagonistes.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat.
Passen 5 minuts a 2:15 del migdia. Hem d'anar fins a Sitges, on s'està celebrant el Festival de Cinema, que va començar el dia 5 i s'allargarà fins al dia 15 d'octubre.
Sí, encara teniu marge si voleu anar-hi, treure el cap. Ara, una cosa que heu de saber i que jo no sabia, digue'm inculta, és un festival de terror i de fantasia.
Sí. No ho sabies?
No, vosaltres sí.
Dominàveu, sí, no? Sí, el tema de Sitges fa molts anys, no?, que
sí,
es fa aquest festival.
Jo sabia que es feia aquest festival, però la part de fantasia i terror me l'havia perduda.
Tot i que primera de fantasia, llavors va passar a ser de terror, no?, el
però
festival. No,
és que ara s'ha fet famós per aquestes trobades de zombis. És a dir, gent que es disfressa, saps?, de coses de terror i queden allà.
No, es pot dir ja que el Festival de Sitges promociona el Halloween a Catalunya? No, sí. És que em sembla molt malament a mi tot aquest univers de zombis i de terror i tal. No, no toca gens. Jo que conec... surti a la castanyera.
Totalment, connecto zero amb tot aquest univers.
Què faria també... el Festival de Castanyes?
No, no, el que és veritat, el que és veritat és que els hi juguen molt en contra el canvi climàtic. És a dir, això ho hauran de posposar, perquè si realment volen que vagi relacionat amb el tema dels zombis i del Halloween, l'altre dia quan hi vam anar, que feia una calor, que potser estàvem a 30 graus, feia de tan raro veure gent vestida de Halloween amb trajes de... Saps què et vull dir? Que sí. Fa fred, ha de fer fred per força.
Però, perdona, relacioneu Halloween amb Sitges pel terror.
Clar.
Però ells diuen Halloween.
No, però els hi va molt bé, home, Port Aventura també està allà de Halloween.
Però la por no és només una cosa de Halloween.
Hòstia, no, Roger, però ja ho aprofiten perquè d'aquí res arribarà el cap de setmana de Halloween i ja ho vinculen tot. O sigui, Sitges com a ciutat ja aprofita que té el festival per ja fer coses de Halloween. Sí, tot era de Halloween.
Val.
Però clar, 30 graus, saps? Gent prenent-se un mojito en un lloc on tot hi havia tot de carbasses decorant.
No, convida. Llavors, què vas veure? Quin dia hi vas anar?
Doncs hi vaig anar el dissabte i entre moltes altres coses, perquè cada dia fan milions de coses, jo fins i tot vaig descobrir que al principi vaig dir, ostres, fantasia i terror, zero el meu univers, i en realitat sí, perquè clar, són gèneres molt amplis, vull dir, Spider-Man entra, Indiana Jones entra, saps? Llavors de sobte sí que m'interessava. Però bé, entre moltes altres coses es presentava la segona temporada de 30 monedes, 30 monedes pels que no parleu castellà, una sèrie espanyola d'HBO.
¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
Ja fa una por.
Mare de Déu.
No, no.
Mare de Déu.
Jo t'he de dir que...
Mal rotllo, per favor.
Només he vist el tràiler i ja m'ha fet cagar de por, no és broma. O sigui, jo no me la miraré. No
de
sé
què va?
Doncs mira, és una sèrie de misteri i terror dirigida per Àlex de la Iglesia, home, que aquest és casa per mi, sí, família, eh?
Conegut.
No, conegudíssim. I el títol de la sèrie fa referència a les 30 monedes per les quals Judas va trair Jesucrist. Són els únics datos que et puc donar, perquè són els que em va donar el Marc Andreu, que sí que se l'ha vista. Jo no l'he vista, no em vaig entendre res de la sinopsis. Crec que és una... És a dir, és molt de fantasia, en el sentit que és molt retorçada, costa molt d'entendre, és com en l'actualitat, però hi ha com coses com medievals i religió... és una fumada que, si us agraden aquests rotllos, aquest estil, us funcionarà. Hi ha diversos actors protagonistes, tots molt coneguts, com l'Eduard Fernández, la Ana Joan Imri, la Macarena Gómez, la Megan Montaner, que m'encanta que es digui Megan Montaner.
Home, per mi és la Marta, però a Hollywood,
és
no?
És icònic. I el Miguel Ángel Silvestre. Que no el Miguel Ángel Muñoz.
Aquí sempre hi ha molta confusió, o sigui, eh? A veure, expliquem quin és quin.
Home, mira, jo vaig arribar il·lusionada al Festival de Sitges pensant que veuria en Mam, el Miguel Ángel Muñoz, que és el d'Upadens, que és aquest tio que ens vam enamorar una vegada a la primera de Cites, que surt a Cites i és el que vomita quan està menjant un cony.
Però em sembla que fa més il·lusió el que et vas trobar que no pas el que dius, eh? En general, a la
gent. Sí, llavors Miguel Ángel Silvestre és un que és valencià, que tampoc ho sabia jo. Meravellós, també ens vam enamorar, gràcies a Déu. Vam connectar. En Mas.
En Mas sortia a pòsters de la Bravo tota l'estona, el 2008.
És el de Sintetas no hay paraíso,
exacte,
no?
Com, sí.
El seu personatge Sintetas era... Bueno, aixecava unes passions i unes coses.
A nivell estètic és el típic espanyolot, castizo, sí, ibèric, Mario Casas, més o menys.
És el, exacte, és el mateix rotllo que Mario Casas, un noi maquíssim. Vam aconseguir parlar amb ell. De fet, vam parlar amb bastants d'aquests noms que us hem dit, però d'una manera bastant curiosa.
Què vols dir?
Perquè el Festival de Sitges fan allò de posar-te en una sala que sembla un interrogatori, amb un senyor que ja grava i tu vas amb la teva ICD, és a dir, no portes tu ni la càmera.
El festival ja té el set muntat.
Exacte, i tu i posen ja tres actors, per exemple, en aquest cas de 30 monedes, no? Allà assegudets, tota l'estona, van entrant periodistes com si allò fos un interrogatori. Uau. Tens 8 minuts de cronòmetre, amb el cronòmetre darrere que fan play, i comences, tu vas veient com passen els minuts, sí, els 8 minutets que et donen, i vas parlant amb ells.
Una mica sensació de càsting, de que entres a una sala que ja està tot muntat i t'esperen ells ja asseguts.
Mira, per mi, i mira que jo sóc una noia sociable, tan incòmoda.
Et vas tensar, eh?
Tan fred, tan tensada. A més, la primera entrevista que la vaig fer amb l'Eduard Fernández, la Macarena Gómez i el Cosimo Fusco, la vaig fer en castellà, perquè la Macarena i el Cosimo no en tenien el català. De veritat, entre que a mi el castellà em costa, que la primera pregunta que els hi vaig fer, pensant en la Macarena i en el Cosimo, era si en tenien el català, i es va donar per al·ludir l'Eduard Fernández i li va saber molt de greu, perquè, evidentment, ell és catalaníssim. Bé, ja vam començar amb molt mal peu. Una sensació molt estranya.
No vas trencar el gel.
No vaig aconseguir trencar el gel en absolut, i encara vaig cagar-la més quan els vaig preguntar quina era la seva part de Catalunya preferida.
Es que yo vivo en Cataluña,
Ellos viven aquí.
Pero que, ¿cuál es tu parte favorita? ¿Barcelona, la ciudad o más...? No, a mí me encanta Gerona, me encanta la provincia de Gerona porque es como la Toscana italiana.
Total.
Te tienes que venir a la Empordà.
Tengo que ir a Gerona.
A conocer, me encanta.
Gerona.
Y me encanta mi marido, que es catalán también.
No sé si sou capaços de percebre que hi ha com una, de veritat, una tensió, com que no va haver-hi connexió entre nosaltres.
A veure, jo no he trobat que fos una gran resposta, però tampoc noto molta tensió.
La Macarena Gómez no pot parar de fer comèdia. Vull dir, viu en una sitcom permanent. Jo m'imagino que aquesta tia està a casa seva i també fa aquest tipus de diàlegs còmics, no? Que dius, relaxa't un moment, vull dir, no passa res, són persones tots.
És que quina bestia, és a dir, allò de la Toscana... Bé, és igual.
Bueno, després vaig dir, ai, com ho puc fer que això sigui més àgil? Els hi preguntaré què en pensen de la premsa del cor.
¿Y sois consumidores de la prensa del corazón?
Nada.
¿Estás en contra?
Sí, totalmente.
Que la verdad es que no tengo la más mínima curiosidad. De entrada veo la portada ya, que es lo más famoso, y digo, ¿quién es esta persona? No sé quién es.
No, sí.
Yo me entero de cosas del corazón cuando mi padre va a la peluquería una vez al año y la lee y después me lo cuenta.
Sempre amb aquest riure, la Macarena, que en comptes de fer-ho, en comptes de fer que jo pensés, ah, ja ens estem integrant, jo encara ho veia més incòmode de tot, jo ja vaig sortir d'aquesta entrevista dient, crec que no ha estat la millor entrevista que he fet mai. Doncs bé, finalment ens van fer un toc d'atenció.
Qui?
La persona que portava aquestes entrevistes, un dels productors, va venir a cridar-me l'atenció després d'aquesta entrevista perquè no els havia fet cap pregunta sobre la sèrie. I es veu que ells estaven, els actors, tan incòmodes perquè els havien dit que els periodistes només preguntaríem sobre la sèrie. A mi ningú em va dir que obligatòriament només podia preguntar sobre el 30 monedes. Llavors jo no vaig esmentar en cap moment res de la sèrie.
Però això és l'habitual, també, aquí, que hem tingut les últimes setmanes Úrsula Corberó, Carlos Cuevas, Anna Castillo, sempre es demana sobre l'últim projecte que han fet.
Què vols dir? Que va ser fallo meu, no?
Està dient això, que a veure, que quan vas als llocs una mica has de demanar pel que estan promocionant i llavors t'ho agafes i aprofites per fer algunes altres preguntes que normalment els mànagers, i últimament cada cop més, et diuen, no, si li preguntes tal cosa, s'aixeca i marxa. Que al final no ho acaben fent, però...
Vaja. A veure, no, jo t'he de dir que vaig admetre la meva culpa i ja li vaig dir a aquell noi que em sabia molt de greu, que no, de veritat, perquè vull dir que em sap greu generar una situació incòmoda amb uns pobres actors que porten allà tot el dia responent preguntes, però també crec que era evident que jo no ho havia fet en cap mala intenció i que ja veieu que les preguntes no eren preguntes de dir quin és l'última persona que t'has follado, saps? Vull dir que eren preguntes molt lleugeretes. Què passa? Que em van dir que fins i tot s'estaven plantejant
de
no deixar-me entrar a la següent entrevista, que era amb la Megan Montaner, l'Anna Joan Imri i el Miguel Ángel Silvestre. Jo aquí, com un bebè de 2 anys, suplicant, sisplau, que em deixessin quedar-me i jurant que només preguntaria coses de la sèrie.
Que no, fort, quina humiliació. També et dic que
les 10 del matí... No, sisplau...
Ni un gran de compassió, que dius, nois, de veritat, intenteu deixar-me fer la meva feina, no, també?
Doncs la cosa encara es va complicar més perquè Anna Joan Imri va decidir que no venia. Estava malalta.
Bueno, mira, després, la salut és el primer.
No, però mira, ens va dir aquí a l'Alfons Gorina, un company de la Finestra Indiscreta de Catalunya Ràdio, que això li ha passat milions de vegades, que en aquesta mena d'entrevistes hi ha molta gent que sempre es posa malalta.
Hi ha molta malaltia,
d'un dia per l'altre, molta malaltia, molt de Covid, molt de delonsis. Jo vaig entrar a la següent entrevista amb una tensió dintre, que pensava, veuràs tu. Però T'he de dir que va anar molt bé, primer de tot perquè em vaig trobar que el Miguel Ángel Silvestre parlava un català perfecte i, a més, estava il·lusionat de fer-ho.
Ai, que bé.
Saps el que passa? Que jo sóc valencià i a vegades vull parlar valencià
i mezcla...
faig una mezcla sí, con, sí. El, con el italià. No sé per què.
Anda.
I m'agradaria tornar-lo a, saps, a tindre ahí a la punta de la llengua.
Això és la pràctica, com tot.
Vinga, va. Poquet a poquet, mica en mica.
Exacte, mica en mica.
Bueno, clar, a mi em poses un valencià.
Bona connexió. Aquí sí que jo he notat ja sí. que hi va haver una connexió. Sí. Per cert, que l'Aina m'ha dit que feia El Duque a Sintetes Valparaíso, que va marcar una generació.
Doncs també es notava molt, i això és molt agraït quan entrevistes algú, que entre ells dos, entre la Megan i el Miguel, també hi havia molt de clar, feeling i s'entenien molt i reien i feien broma. De fet, fins i tot massa en alguns moments.
Molta química, no?
Molta, molt macos. I de fet els hi vaig preguntar, us heu fet tots molt amics, no?, durant el rodatge, però et recordo que m'acabaven d'amenaçar de fer-me fora i només podia preguntar coses sobre el rodatge, clar. O sigui, la veritat que va ser molt, fins i tot avorrit. Mira, teníem sort de que eren molt simpàtics. Els hi vaig preguntar si era molt boig el rodatge, perquè realment la sèrie és bogíssima.
Aquí, el que Alex. Se mete en ese rodaje es que tiene que estar un poco para allá.
Sí.
Porque si no, no sigues el ritmo también. Todos tenemos que estar un poquito bojos.
Sí, una miqueta bojos.
Bojos.
Joder. Es que Alex es una persona muy peculiar. Y es verdad que tiene un universo alucinante.
Molt macos. De veritat, aquí jo vaig estar tranquil·la perquè per mi va ser com si hagués suspès a la primera, al primer examen, no? Però m'haguessin donat l'oportunitat d'anar a l'examen de recuperació i per fi la cosa hagués estat fluïda.
Hauria recuperat, i a part l'actitud t'hagués anat a favor, perquè aquí se't veu bastant maca, bastant que ja sap com quines preguntes ha de fer.
No vaig parar de somriure, eh? O sigui, mal de cara, però al final ho vam salvar. Ara, al Festival de Sitges, hi tornarem? No ho tinc clar.
No?
És que la cosa aquesta, de veritat, lo dels cubicles aquests és una cosa, no? No us ho podeu imaginar, que jo em sentia com si fos policia, era molt incòmode per mi.
Però és molt habitual, quan es fan promocions i a més d'aquest nivell d'actors ja coneguts, doncs tens un cronòmetre i un temps en una cadira i punt.
Bueno, pa, una noia de saber on són els seus límits i jo aquí em vaig notar que jo no tenia la carrera de periodisme i que estava limitada, no passa res, ja ho farà un altre de l'equip.
Tu prefereixes trobar-te'ls en un lloc una mica més informal i clar, poder tenir una conversa, o com totalment. Vas fer a Sant Sebastià, que vas quedar a la cafeteria de l'hotel, no?, amb la Maria León.
Va, per cert, per mi la Maria León era una mica la mateixa persona que la Macarena Gómez. Uh-huh. Per sort, en una setmana i mitja les he pogut conèixer les dues i ara ja per mi són persones diferents, eh? Però no us passa també que per vosaltres eren com la... Perquè les dues fan com comèdia, tenen els ulls blaus i la mateixa edat i per mi sempre mai sabia ben bé quina era quina.
Una cosa, sentimentalment, la Megan i el Miguel Ángel sabem
no,
com
no
els tenim situats, no, eh? Com que estic molta química, ara hi ha però... aquí algun missatge de...
No, com tu i jo, química d'amics, química d'haver treballat durant molt de temps.
Jo recomano a la gent que mirin el vídeo que es penjarà d'aquesta entrevista i treguin les seves conclusions.
Tu trobes que hi ha feeling de nòvios?
Sí.
Llenguatge no verbal, eh? Quan surt això, sortirà a YouTube aquesta setmana, no? Suposo sí, que s'està editant.
I surto molt guapa, vull dir que guanya molt en vídeo, mireu-vos-ho.
Home, això sempre. Molt bé, doncs va, fem 2 minuts de pausa. Pau Espar, que et deixem anar cap a casa,
ara tu sí.
la teva mascareta. Sí. Veig que ha arribat
un convidat.
Tenim un convidat nou a casa.
Exacte. Com d'anar a Joan Imri.
Dormint al sofà nits. Fins demà, Pau. Ara fem 2 minuts de pausa i tu, Laura, ens expliques què tal el primer capítol del documental dels Beckham a Netflix, no?
Estic enganxada.
Sí? T'està agradant?
Sí, mira que no m'agrada gens el futbol. Vull dir que és un èxit, això.
Podem fer públic el comentari que has fet a WhatsApp mentre ho estaves preparant?
Fem-lo, no fem-lo.
Bueno, després de la publi llegim el WhatsApp canviat de la Laura aquest matí.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. EAE Business School patrocina aquest espai.
Era un día precioso en Londres.
Eric Cantona.
El primer partido de la temporada.
El número 10, David Beckham. Ante el resplandor del sol que baña la publicidad del estadio, el primer partido está a punto de empezar.
9 minuts i les dues, aquest cap de setmana s'ha estrenat un documental sobre David Beckham a Netflix, que ja està al top 10 mundial de produccions més vistes de Netflix. I tu, Laura, te l'has mirat aquest matí, i espera't perquè vaig a recuperar...
És que, clar, context.
El missatge.
Context. A les 9 del matí, jo al meu llit, veient quina era l'actualitat per poder començar a fer programa i veient-me obligada a mirar aquest documental de futbol que no em venia gens de gust i de cop i volta dient...
9 del matí, grup de WhatsApp del programa. Laura Grau envia... M'està posant bastant en David Beckham. Perdó per anar 20 anys tard, suposo. Home, no, disculpada.
És que és molt...
És guapíssim,
molt
el David
guap,
Beckham.
I és molt carismàtic. És que m'agrada com parla, m'agrada tot d'ell.
No, Laura. Va passar la seva carrera futbolística mirant a càmera i traient-se la samarreta al final de cada partit.
Perdoneu, no? Jo sé que fa de mal dir, però sobretot el més important de David Beckham és que se li nota tant, però tant, que té el penis gordíssim.
Això jo ja no t'ho sé veure. No,
ja no
dic
gros, et dic gordo. No hi ha cap foto com aquella de Messi que vam comentar un dia, de moment.
No, i no tornarem a parlar d'aquest tema.
No fa falta que hi hagi foto, si veig.
A veure, què tal el primer capítol?
Ja veieu que no tinc cap interès en tot el tema futbolístic. Jo ja demano perdó per avançat, per si hi ha alguna imprecisió tècnica aquí de llocs, de dates, d'estadis i de partits, perquè no me la pot sudar més aquest tema. A mi el que m'interessa és el safareig, i en aquest documental hi ha moltíssim safareig. El documental comença amb un mític gol de mig camp que va marcar Beckham al principi de la seva carrera, que es veu que és el que el va catapultar cap a la fama.
Val.
I aquí comença la seva tortuosa relació amb els diners, amb el luxe, perquè ell era de família humil.
Yo era ingeniero de gas. Trabajaba los 7 días de la semana.
Mi padre estaba totalmente obsesionado con el Manchester United.
Yo era peluquera y luego tuve a mis hijos, así que trabajaba en casa para ganar dinero. No teníamos mucho entonces.
Mi madre tenía 4 o 5
señoras. David Beckham va passar de ser un nen friki que els seus pares treballaven moltíssim i ell es passava el dia al jardí fent tocs amb la pilota, a ser un tio que es gastava tot el sou que li entrava en articles de luxe immediatament i que rebia calces de fans boges.
Mientras que Gary y yo decíamos, guardémoslo para cuando no haya, tengamos una pensión. Y David decía, ¿qué coño hacéis?
Venía y decía, me he comprado un boli elegante. Y nosotros decíamos, ¿quién coño se compra un boli? ¿Sabes? ¿Quién se compra un boli carísimo? Camisa, ropa, eso lo pillo, y los coches, pero ¿quién se compra un boli?
¿Tenías a chicas mandándote bragas por correo y cosas así?
Sí.
És que, clar, el tio es creia tant el rei del món, tenia tantes coses al seu abast en aquest moment en què va ser tan famós i guanyar tanta pasta, que fins i tot va poder pronunciar aquesta frase i que es fes realitat.
Y me giré a Gary y le dije, ¿ves esa de ahí? Me casaré con esa. Nos estábamos riendo de broma y le decía, no, me casaré con esa. Con la pija, la del vestido negro.
Supongo que la mayoría de los tíos han hecho eso en su vida, ¿verdad? Ven la tele y dicen, me gusta. Pero obviamente no acaban con ella.
Bé, suposo que la Victòria també va tenir alguna cosa dient aquesta història.
Clar, no és que ell digués, aquesta noia, que me la posin per encàrrec. No,
per mi és tan romàntic, per això ho sento, que digués això i descomplís.
És una història que a mi m'encanta, d'amor, en què després es van conèixer en persona i a ella també li va agradar moltíssim. I, de fet, en aquest moment en què es van conèixer, ella li va agradar al David perquè diu que era una persona molt familiar i hi ha un moment que s'ha fet molt viral de la sèrie on parla de les seves famílies.
Me gustaba, tan simple como eso. Sí, también creo que ambos venimos de familias muy trabajadoras. Nuestros padres trabajan muchísimo. Somos de la clase trabajadora, muy trabajadora.
Sé sincera.
Estoy siendo sincera.
Sé sincera.
Estoy siendo sincera.
¿Qué coche conducía tu padre cuando te llevaba al cole?
Bueno, mi padre...
No, una respuesta.
Mi padre...
¿Qué coche era? Oh,
no es una respuesta sencilla.
¿Qué coche conducía tu padre cuando te llevaba al cole?
Depende.
No. ¿Qué coche?
Vale, en los 80 mi padre tenía un Rolls Royce.
Gracias.
Vaja, sí. Això us heu d'imaginar David sortint com per una porta de l'habitació mentre li estan fent l'entrevista a la Victòria amb una cara que... És que ho sento, a mi em posa aquest nom.
Vull dir, molt
quan interromp l'escena per dir-li a la seva dona, no enganyis a la gent, digues que eres una pija des que eres petita. Per mi té un aire de Jacob Elordi també en aquesta escena. No, bueno, no ho puc aguantar, ho sento.
I fan molt bona parella, o sigui, és que els veig... Aquesta dinàmica de sobte m'encanta, els veig tan monos.
El documental, però, com ens l'hem d'imaginar? Uns periodistes que els van seguint, ells parlant a càmera...
Entrevisten a tothom, o sigui, entrevisten a la noia, a la noia com si fos qualsevol, a la Victòria, la seva dona, a ell, a tots els seus amics d'aquell moment del Manchester United, després també entrevisten els del Madrid, entrevisten entrenadors, vull dir, absolutament a tothom. I, de fet, un dels grans temes del documental és aquesta relació que tenen amb el luxe, perquè van enganxar que el David i la Victòria estaven junts perquè ell li va regalar un rellotge caríssim a ella.
Durante 3 meses lo mantuvimos en secreto.
Joder, lo seguíais a todas partes.
Luego le compré un reloj Cartier y se lo puso y de repente la gente empezó a atar cabos.
I que les van fer famosíssims, llavors.
100%, des d'aquest moment en què es van enganxar amb el rellotge caríssim que el David li havia regalat a la Victòria, van començar a perseguir-los, els paparazzis anglesos, que són els més bojos del món, jo crec, com si fossin de la família reial. O sigui, no podien parar d'ocupar portades aquests dos, perquè al final eren dos famosos del país, carismàtics els dos,
i molt coneguts.
O sigui, el seu Shakira i Piqué, en realitat.
Exacte. I a més, ell va començar a perdre una mica el cap per ella.
Y nos preocupaba que perdiera todo para lo que se había esforzado, porque el fútbol era lo primero y de repente ya no lo era.
Sabía hasta dónde iba a llegar para ver a Victoria y era mucho. Era como un adicto. Era como que conducía 4 horas para pasar 20 minutos con ella.
És que és molt romàntic, tio. És que no pot parar d'agradar moltíssim, sí. David Beckham.
Fill de gallina, de veritat, t'ho dic, meravellós.
Clar, jo estic en contra de que es prohibeixi l'amor i que es prohibeixi la diversió, però és veritat que el van haver de frenar i això va tenir conseqüències al camp.
Me cuestionaba como jugador. Cuestionaba mi personalidad, mi profesionalidad. Y ahí es cuando se hacían las preguntas. ¿Es adecuado para el campeonato? ¿Tendría que estar en el equipo? Y entonces quedé relegado al banquillo.
Com els agrada posar aquests efectes sonors de tensió.
Mare de Déu, hi ha una orquestra.
Clar, tot per explicar que el tio no el van deixar de convocar a la selecció anglesa i això per ell va ser la gran depressió de la vida.
Home, molts paral·lelismes i no es broma amb la història de Shakira i Piqué, que també el Piqué, el Pep Guardiola l'enviava molt
no
al banquillo.
No li feia cap gràcia. Que...
Bueno, perquè estava tot el dia fent el, pues això, perdent el temps amb la Shakira.
Doncs un dels detalls que més em flipa d'aquesta història és que aquí... Tot això que feia, no?, la Victòria, quan veia que el seu noi ja no estava rendint el camp i tal, doncs feia coses com aquesta.
Antes del partido de Argentina, me llamó y me dijo, acabo de hacerme un test y estoy embarazada.
Nunca hubo ninguna duda en mi mente de que no tuviera que decírselo. A ver, es lo que queríamos. Y no podía haber estado más feliz.
¿Y se lo dijiste antes del partido más importante de su vida?
Sí.
¿Estabas ilusionada? ¿Pensaste que le ayudaría para el partido?
Probablemente no. No lo sé.
O sigui, a veure, Victoria Beckham, jo em passo la vida buscant el millor moment per parlar temes delicats amb els homes de la meva vida, sobretot que no tinguin massa feina, que no estiguin tampoc de vacances, que no estiguin al súper, que no estiguin amb la iaia, i l'Spice Girl pija decideix que el millor moment per dir-li que està prenyada és a mig mundial, quan està el pitjor moment de la seva carrera i està tota la premsa linxant-lo. És que li era tan igual tot a la Victoria Beckham, és que se li enfotia tot, és molt heavy.
Només pensa en ella una miqueta, no?
Bueno, al final, ella ja era famosa, també. Vull dir que no li devia res al David. I, en canvi, de fet, el va obligar a ser model amb ella. Li van posar un vestit que en aquell moment no estava gens acceptat, com molt femení, que la gent li va començar a dir travesti i tal, no sé què. Vull dir que... Bueno, la Victòria va portar per camins insospitats.
Escolta, el doblatge terrible,
Oh, el doblatge de sempre, no?, d'aquests realities.
Em perfora el cervell, no és broma,
Escolta, tot això només amb el primer capítol.
Clar, i es parla de coses més grosses, de la infidelitat d'ell, després que també hi va haver un moment que no va assistir a un part d'una filla seva.
Potser n'haurem de tornar a parlar, a mesura que avanci, que la gent vagi avançant en els capítols.
Has vist ja el fill d'ell?
Sí, no sé, en té 4.
Però el sexy, que saps quin et dic?
Anirem parlant dels Beckham, perquè ja veig que aquí hi ha un interès. Laura Grau, fins demà, que vagi molt bé.
Fins demà.
Juliana, fins demà.
Adéu.
Us deixem amb el Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández. Adéu.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.